Estranys en un tren.
El divulgador incansable. De mirada viva i testa lluent, el divulgador incansable no para quiet. Ara mateix acaba d'arribar de la presentació del seu últim llibre, que vesper on no té res a veure amb el seu negociat habitual, que són els microscopis, els laboratoris, els bacteris o les pandèmies mundials. En aquest últim volum no parla d'això, sinó que ha fet un recull d'anècdotes i d'experiències que, segons diu, ens ajudaran a parlar l'anglès sense gaires errors ni disbarats. Perquè l'anglès és la llengua de treball d'aquest divulgador, que també és metge i escriptor, un cul inquiet nascut a Blanes i expert en genètica molecular, que es dedica a investigar, entre altres coses, sobre el càncer o l'envelliment celular. I ho fa des de la Universitat de Leicester, on dirigeix un grup de treball. Però abans de desembarcar en terres britàniques, el divulgador incansable va treballar durant 9 anys en un dels hospitals de més renom, a l'altra banda de l'Atlàntic. Ens referim al Mount Sinai de Nova York. Com que és un gran defensor que la ciència se situï a un nivell comprensible per tothom, aquest científic tot terreny es treu la bata blanca i es posa a redactar. Escriu llibres de divulgació, però també, ja ens dirà com ho fa, té temps per a la ficció. De fet, de les novel·les que ha publicat, dues ja li han guardonat.
Aquesta nit, al Cafè de la República, ens acompanya el metge, investigador, escriptor i divulgador Salvador Massip. Benvingut, Salvador Massip.
Hola, què tal, com esteu?
Bé, efectivament, la testa lluenta aquesta que deia la Mercè la recordem de la coberta d'un altre llibre anterior,
sí,
no?
Sí, efectivament.
Que tot era cap. Però aquest cap el deus tenir molt ben moblat i no hi ensopegues gaire perquè fas de tot.
Cabells no hi tinc, però idees me'n surten per les orelles.
Això, a veure, totes les idees s'han de discriminar, perquè a tothom en sobren algunes idees, però algunes no són gaire útils.
Sí, cert.
En tot cas, gràcies per ajudar-nos al coneixement de la llengua anglesa amb aquest últim llibre que has publicat, Millor English, Nanolliçons d'anglès per supervivents. Bé, jo sóc pràcticament un poc supervivent. Nanolliçons vol dir que són molt petites.
Clar, és que no et canses llegint-los perquè es passa molt ràpid.
Molt bé. Salvador Massip dirigeix, com deia la Mercè, el seu propi laboratori a la Universitat de Leicester, a la Gran Bretanya, on s'investiguen el càncer, l'envelliment celular i el funcionament del sistema immunitari, entre d'altres. Algunes vegades que hem tingut aquí un científic, recordo una persona que es dedicava a l'estudi de la genètica, que havia fet una cosa que deia genètica recreativa, no? Que deia, mira, ja que hem fet tota aquesta feinada, hem trobat aquestes petites brometes que podríem aplicar-les. Em dóna la sensació que la ciència, abans era tot el dia treballant sobre la ciència, però que en algun moment o altre us dediqueu a això, a passar-vos-ho bé.
Clar, home, si no, no podríem aguantar, no?, la pressió de la ciència. Home, és com qualsevol altra professió, la ciència. És molt absorbent, has de dedicar-hi moltes hores, però el sentit de l'humor dels científics també hi és. Jo crec que la ciència és divertida, i això és una part que la gent potser no se n'adona, i és una de les parts que m'agrada quan faig divulgació, de deixar clar, no?, que els nanos que es dediquen a la ciència, que tu passes molt bé, pateixes molt, però és molt divertit.
Això de fer divulgació, sembla com si fos una segona divisió del científic pròpiament dit, no? I en canvi, si no fem divulgació, no crearem vocacions.
Exactament. Jo crec que no és que sigui... De fet, jo no em considero un divulgador, sinó un científic que fa divulgació com a part de la seva feina. Jo crec que per mi és tan important estar al laboratori fent els meus experiments com sortir al carrer i explicar-los. Una cosa, per això que estem dient, perquè la ciència ens afecta a tots nosaltres, no tan sols de cara a les noves generacions de científics, sinó tota la gent del carrer ha de saber què estem fent al laboratori, perquè són coses que al cap d'uns anys ells les podran viure i les podran patir. Les poden experimentar, per tant és important que tothom sàpiga una mica de ciència.
Cada vegada que hi ha un premi Nobel d'alguna disciplina científica, la feina és nostra, la de la Mercè i jo concretament, per saber dir, venir, aquesta gent què han inventat, no? Que... perquè no acabem de saber. Però, en canvi, els divulgadors ens donen una pau interior, com si fossin els fatillers de la tribu. Com de dir, mireu, el món és molt complicat i vosaltres sou relativament limitats, però teniu curiositat, que això també és important. Aquí estic jo per posar en relació la vostra curiositat amb la complexitat del món.
Jo crec que un defecte que tenim els científics és que menyspreem una mica el públic. Això, la idea d'aquesta que la gent és limitada. La gent és molt més llesta del que ens pensem. El que passa és que els has de parlar amb un llenguatge que entenguin. Tot totes les professions tenen el seu slang, la seva llengua pròpia, totalment obscura i impossible d'entendre, no? Però si neteges una mica aquestes paraules que són específiques de la ciència, tothom està capacitat per entendre. Si poses els termes adequats de la forma adequada, molta més gent del que et penses pot entendre què és un ADN, què és els gens, què són les cèl·lules, i en dic jo que això és un tema que no ens podem permetre ignorar avui en dia, perquè ens afecta el dia a dia i els tractaments que rebrem a l'hospital i totes les pastilles que ens prenem.
Algunes vegades se'ns ha dit, diu, home, és que el món va progressant, fixa't, abans l'avió no existia i ara ja anem a la Lluna i coses d'aquest estil, no? Penso ara en dos grans filòsofs del passat, Leibniz i Spinoza, que en el seu dia van ser considerats com les últimes persones que ho sabien tot de tot. Clar, en aquest moment, com que sabem tantes coses, això s'ha acabat. Ja no hi ha Leibniz ni Spinoza, ningú no pot saber-ho tot de tot.
No, és impossible. De fet, els científics és al revés, estem anant cap a l'especialització més i més. O sigui, el concepte de científic clàssic que tenim, inclús el Ramon y Cajal, el seu sòtano mirant pel microscopi, això ja és totalment una cosa romàntica del passat. Avui en dia som molta gent treballant junts en un sol projecte que ocupant-se d'una parcel·la petita, perquè és que no, que sabem tantes coses ja que no podem abastar tot el coneixement sobre ni sota tan sols amb el tema que treballem. Hem d'agafar només un angle d'aquell tema, i és el coneixement de tots plegats, equips de gent treballant junt, que realment ens fa avançar a poc a poc, perquè és el que dius, una sola ment no pot captar tot el coneixement que tenim.
Tot i això, hi ha un director, tu mateix, per exemple, amb un laboratori determinat, que saps cap on vas.
Espero saber
cap on vaig. Però algú també t'ha dit, vostè ha d'anar cap aquí, professor?
Jo m'he passat uns quants anys treballant per altra gent, evidentment aprenent amb gent molt que sabia molt, amb altres directors de grup que eren realment molt bons, i espero ara doncs intentar fer el mateix. Però la gràcia de la ciència és que ens equivoquem, evidentment, i la gràcia és reconèixer-ho i anar-te movent. O sigui, la ciència és una... el que estem fent no és matemàtiques, la biomedicina és inexacta, a més a vegades et surten problemes que no t'esperes o sorpreses divertides, no? I això, els científics tenim aquesta capacitat doncs de canviar el rumb del que estem fent, i d'una cosa que consideràvem que era correcta, tenim dades noves que ens diuen que no ho és i hem de canviar. És una cosa que crec que falta una mica a la gent del carrer, no? Que quan llegeix una notícia científica se la pren com una gran veritat, com si fos la Bíblia, no? Com si és allò ja escrit en pedra. I moltes vegades, al cap d'uns mesos, anys, surt una altra cosa que ens fa canviar el pensament, i hem d'aprendre a adaptar-nos al món com va canviant al voltant nostre.
Quan abans deia que eres el fetiller de la tribu, no era perquè sí, perquè hi ha molta gent que probablement té alguna dolència física i que diuen, i alguna vegada segur que ho he sentit, bé, ara no hi ha remei, però d'aquí un temps ja n'hi haurà. Hi haurà una píndola que això ens ho arreglarà.
Oh, tant.
I això, moltes vegades, al darrere hi ha un laboratori farmacèutic que financia aquesta investigació.
I tant, sens dubte.
I a lo millor també passa això que acabes de dir, que demostra el teu coneixement científic. De vegades la ciència s'equivoca.
I tant.
Però també és veritat que de vegades la ciència diu, m'he equivocat, però a mi em paguen per estar fent això, ara ho publicaré a Science i aleshores quedaré aquí com un senyor i aconseguiré seguir cobrant el sou que em pagaven.
No creguis, perquè, per exemple, si una persona fa un gran descobriment a Science i al cap d'uns dies descobreix ell mateix que estava equivocat, fa un altre article al Science i en té dos ja, llavors, dient sí. Una cosa així que... És cert, no? És cert que...
Ara no me'n recordo del nom d'un coreà que va parlar d'això, I també aquest...
Aquest el van enganxar flagrantment amb una estafa molt grossa. I, evidentment, clar, tenim la idea aquesta que el científic és una persona que treballa per amor a l'art i som tots per la vida de la humanitat i per el pur saber, clar, som humans com tothom, i hi ha casos d'estafadors, hi ha casos de tot a la ciència. Afortunadament, són els menys, i els científics, al cap i a la fi, som una gent honrada. M'agradaria deixar imatge de que som una gent que treballem realment per avançar i no per fer-nos rics.
Tot i això, moltes vegades es afegeix a la paraula científic una altra paraula, aquesta que ve de la filosofia, que és ètica. Existeixen comitès d'ètica que diuen, nosaltres estem aquí per vigilar que determinats descobriments científics no vagin en contra del que seria l'ètica humana, sobretot en el tema aquest de la reproducció humana i d'altres coses així. Per què li tenim tanta por a la ciència? És per la bomba atòmica?
És perquè la ciència, clar, es pot usar d'una manera o d'una altra, sempre es pot usar per bé i per mal, i jo crec que aquest és un punt molt important, el fet de que l'ètica ha d'anar del bracet de la ciència, és a dir, no hem de deixar que els científics decideixin per nosaltres, hem de conèixer la ciència suficient com per poder participar en aquests debats. Realment, la ciència ens està portant sempre cap endavant, però ens interessa anar fins on ens porta la ciència, i aprofito, perquè això és el tema del proper llibre de divulgació que estic fent, va bé per fer propaganda, perquè plantejar-se una mica ja, no tan sols quins descobriments hi ha, sinó quin impacte té a la societat, perquè hem de ser capaços de poder dir no, a mi no m'interessa les cèl·lules mare, no m'interessa això, no m'interessa allò, però hem de saber quina implicació hi ha, quines parts positives té, quines parts negatives té, per poder prendre aquestes decisions que afecten el futur de la humanitat com a tal. Tots hem de decidir cap on volem anar.
Una de les malalties més habituals que en aquest moment es coneixen al primer món és el càncer. Jo recordo que era petit, i probablement tu també te'n recordaràs, que hi havia uns petits fulletons als quioscs de les Rambles, d'aquests de molt baratos, que deien la cebolla contra el càncer, d'un tal Nicanor Capo, que no sé qui és o qui era en aquest sentit, no? Clar, a tu et diuen ara la cebolla contra el càncer, diràs va, no m'emboliquis, però és que hi ha gent que està perfectament viva que diu, no, això del càncer es cura doncs parlant o posant-li molta alegria a la vida i aquesta mena de coses, no? No sé si n'hi ha prou amb això.
El problema és que hem passat del fullet que es venia al quiosc de la Rambla a internet, que és multiplicar això per 20.000. Ja tens tot cura el càncer, des de l'all a l'aigua del Carme, no? És molt més complex que això, evidentment. El càncer és una de les malalties més difícils que existeixen, per aquesta capacitat que té de mutar constantment la cèl·lula cancerosa, de variar, de fer-se diferent, i ens porta molts mal de caps, i tant de bo una cosa tan senzilla com una ceba pogués curar-ho. La solució al càncer segurament és una combinació de molts factors donats a la vegada i anant cada cop més cap a això que anomenem la teràpia personalitzada, és a dir, per cada persona, d'acord amb els seus gens o el problema que té el seu càncer en concret, donar-li una sèrie de fàrmacs molt concrets, molt específicament obtinguts després de dècades d'estudi al laboratori. De fet, els fàrmacs, la nova generació de fàrmacs contra el càncer que hem estat veient a principis de segle, venen d'investigacions dels anys 80, és a dir, ens passem fins a 20 anys a vegades treballant i estudiant per dir, mira, finalment tenim una nova pastilla.
L'Organització Mundial de la Salut diu que les morts per càncer augmentaran els pròxims anys, i no perquè hi hagi més càncer, sinó perquè ens fem més grans, o sigui que durem més.
Realment.
Però durem més, i aleshores amb això de l'edat, doncs el càncer també apareix amb això. Ens hem de resignar ja que o ens morirem perquè ens caurà un gerani al cap d'un balcó, o tindrem un accident de circulació, o perquè simplement som grans?
No, jo crec que no ens hem de resignar. Hem de lluitar per cada cop poder arribar més lluny, i totes aquestes malalties associades amb la vellesa, i el càncer és una, perquè pràcticament la major part dels càncers es veuen en edats més avançades, tenen solució, difícil, però estem treballant a aconseguir-ho. Un altre problema, les malalties neurodegeneratives, l'Alzheimer, tot això, són problemes que hem d'aconseguir solucionar si volem extendre la nostra esperança de vida una mica més enllà, que estem anant cap aquí.
Entre la ciència i la ficció s'ha creat un gènere, que és aquest gènere interestel·lar, pràcticament, no? Però també hi ha una altra ficció molt arrelada a la Terra, que és la idea que tard o d'hora tot això se'n solucionarà gràcies a una vacuna. L'any 2008 vas publicar el llibre Immortals, Sants i Perfectes, edicions 62. És impensable imaginar-se un escenari on en néixer, et vacunin per evitar qualsevol malaltia i puguis convertir-te en immortal? Seria un avorriment, això, de veritat, però...
Bueno, això lliga una mica amb el que dèiem abans. Si la ciència ens pot aconseguir que fóssim immortals, voldríem ser-ho, realment ens hauríem de plantejar. No sé si potser això d'injectar una vacuna contra l'envelliment pot arribar a existir. Podem arribar a un punt, suposo, inclús de poder manipular o escollir els gens dels nostres fills. No és tan descabellat. Hem de conèixer primer una mica realment quina funció tenen alguns gens, i és molt més complex del que ens pensem, perquè la majoria dels nostres gens tenen 6 o 7 funcions a la vegada, i si el treus, intentes evitar-ne una, a vegades fas una reacció en cadena que empitjora les coses. Però potser el ritme aquest, arribar a aquest nivell de ser immortals o ser totalment sans per sempre, potser és una mica excessiu, potser és ciència-ficció, tot i que hi ha certa gent que sí que creu realment que podem arribar a menys a nivell teòric, no, de no morir-nos mai o estar sempre sans, això de que no estàs aquí, que hem de morir, tot això. Sense voler ser tan extrems, jo crec que cada cop hem d'anar veient que patirem, serem menys susceptibles a certes malalties. Espero poder veure com el càncer almenys el tenim controlat cada cop més, com anirem evitant més infeccions, com tindrem més vacunes contra més malalties infeccioses, i a poc, doncs, que sigui més normal que puguem arribar als 100 anys, a més amb bona qualitat de vida, que evidentment no extendre la vida per estar asseguts en una cadira i no poder fer res és absurd. Però jo crec que estem treballant tots prou conjuntament com per anar cap a aquest futur que estem dient.
Estàs en aquest moment treballant a una universitat del Regne Unit, a Leicester, concretament. La pregunta normal seria dir, a veure, Massip, és que tens una nòvia a Leicester? I què és el que t'ha portat a Leicester? No?
I tinc la dona, però no me la vaig portar amb mi. No?
Exacte. Dic això perquè hi ha una petita sensació de fuga de cervells.
Sí.
O sigui, diguem-ho a l'inrevés, que ara jo fos el conseller d'universitats i digués, Sí, no pot ser que estigui vostè al Regne Unit, eh? Torni cap aquí i em diran, oh, però quan cobraré? Diu, molt poc, perquè estem en retallades.
Sí, però no, és curiós, perquè quan es parlem de científics de fitxatges com aquest podria ser, nosaltres més aviat no pensem en el sou. El sou ja sabem que serà bastant miserable, perquè els científics normalment cobrem poc. El que busquem és diners per investigar. O sigui, el que ens interessa, el que a mi em van oferir a Anglaterra, que no he aconseguit encara que m'ofereixin aquí, és una certa, un cert nivell de diners per poder portar al meu grup, i perquè les investigacions científiques són molt cares, no? O sigui, la majoria de part dels diners que s'inverteix en ciència no va per sous, sinó va pels reactius que gastem en els experiments. Llavors, de moment encara no, aquí no he aconseguit que m'ofereixin una cosa així, però jo crec que jo i tota la gent que està fora, molts de nosaltres estaríem encantats de tornar si tinguéssim unes condicions més o menys semblants o una miqueta inferiors a les que tenim a fora, que tampoc són tan fantàstiques, però comparat amb el que hi ha aquí, això sempre ho dic, aquí es fa ciència molt interessant, molt, molt important i de nivell internacional i té recursos per fer-se. El problema és que no hi ha prou diners per tots, llavors es centralitza molt en grups d'excel·lència i el que és es perd una mica la massa crítica d'investigadors que altres països tenen.
Després ja m'explicaràs com es pot fer això de retenir aquests cervells que se'n van, perquè em consta que la Mercè Folch ha tingut una oferta molt, molt sucosa del New York Times per anar a treballar.
No marxaria mai.
I no sabria com retenir-la. Mercè Folch.
Què tal, Salvador? Com estem?
Com va?
El govern de David Cameron passa les tisores, igual que passa aquí.
Oh, i tant.
A la Universitat de Leicester ha arribat les tisores al teu grup?
Sí. Sí, no, perquè les universitats angleses tenen un sistema diferent al nostre. Són, diguéssim, com concertades, no? Diguéssim, són empreses privades, però que el govern les subvenciona. Llavors, el que hem fet és retallar els diners que el govern els hi dona, però permetre'ls pujar les taxes, els diners que cobraven els alumnes, no? Que abans hi havia, tenien un màxim. La qual cosa, clar, ha incrementat els diners que s'han de gastar els estudiants, que és un problema, evidentment, però llavors han entrat en joc una sèrie de subvencions i coses, i jo crec que amb això estem una mica tapant el forat. No hi ha hagut encara cap rumors d'acomiadar gent, i estem tots encara en el nostre lloc. Evidentment, el que dèiem abans, els diners per la ciència, estem tots competint per menys diners, estan més reduïts, però es fa bona ciència, i crec que el nivell l'estem mantenint. Com en aquest país, jo crec que s'estan retallant potser una mica massa en qüestió d'investigació. El tema de la ciència és molt perillós, perquè si talles les ales a una investigació, pots realment, ni que sigui, si tu dius, va, un parell d'anys farem retallades, això pot afectar investigacions que duren dècades i pots realment arruïnar tota una sèrie de resultats importants que es perdran.
Un dels vostres temes de treball és el sistema immunitari, les epidèmies, les pandèmies. De fet, l'any 2010 es publica el llibre titulat Les grans epidèmies modernes. A banda de la sida i la malària, quines epidèmies treuen la son als científics avui dia?
Hi ha la tuberculosi, és una espècie d'epidèmia adormida, diguéssim, perquè s'està allà quieta i de tant en tant va fent pics i sembla que no hi tenim molt la idea que està allà, però sí, l'hem vist un ressorgir, a més amb unes tuberculosis resistents als antibiòtics que tenim, que són molt perilloses. I l'altra potser seria la grip, la vam viure tots, no? com la por de la pandèmia aquella, que afortunadament es va quedar amb un virus que no era tan agressiu com ho podia haver estat, però seguiran els virus de la grip, tenen aquesta habilitat, aquesta mania d'anar canviant i mutant i fent-se, combinant-se amb altres i fer-se perillosos, i seguirem veient aquestes pandèmies que aniran apareixent i veure.
Quedem-nos amb la tuberculosi, perquè hi ha molts artistes i escriptors que van patir aquesta malaltia, per exemple Balzac, Rousseau, Edgar Allan Poe o Chopin. A Catalunya, el poeta avantguardista Joan Salvat Papasseit va morir de tuberculosi, i de fet té un poema que parla d'aquesta situació, de la situació del malalt, en un poema titulat Mi senyora la mort.
Mi senyora la mort ha volgut visitar-me dins les quatre parets de ma cambra tancada. Vestia-la una túnica vermella i sense soroll d'ossos s'arrossegava, impúdica en son ple. Mi senyora la mort tenia els ulls d'instant, l'instant que pot oxir-me i pot enamorar-me, perquè sóc delitós de calenta fretura, son rostre fit al meu, però jo ja les guardava perquè s'avergonyís de ses passions, car m'era el patiment per ma obra d'esperit. Mi senyora la mort m'ha fet una ganyota de menyspreu i mercè d'esvair-se de les quatre parets. Joan Salvat Papasseit, poema inclòs a la revista La columna de foc, 1919.
Ara que parlem de la tuberculosi, que no sabia això que ens acabes de dir això revifa, Hi ha un magnífic text de Susan Sontag en el seu llibre Contra la interpretació, en el que compara la malaltia del càncer i la malaltia de la tuberculosi. I diu, la tuberculosi és una cosa que t'aixeca l'esperit, mentre que, en canvi, el càncer és una batalla perduda en la que cada dia estàs de més mal humor.
Home, no, jo crec que, per sort, avui en dia cada cop el càncer és menys una batalla perduda i estem veient... Així com deien que hi ha un...
Bueno, en Josep Sondag va morir de càncer.
Sí, bueno, evidentment en casos d'aquests sí, però per sort jo crec que això són... De la mateixa manera que els poemes com aquests del Papa Seid haurien de ser cada cop menys freqüents que la gent morés de malalties infeccioses, mm-hmm. amb el càncer també hauríem de veure cada cop... I de fet ho estem veient, cada cop més gent que aconsegueix salvar-se, recuperar-se, i la idea de que el càncer és una malaltia mortal, invencible, jo crec que això està una mica ja oblidat, perquè hi ha una gran part dels càncers que es curen, fins a 2/3 dels càncers es poden curar avui en dia, i i això anirà augmentant, i de la mateixa manera les malalties infeccioses cada cop les anem veient menys, n'hi ha algunes que no les traiem de sobre, i per sort cada cop estem tenint vacunes més eficaces que ens permeten frenar, inclús eliminar malalties del mapa, i si la gent es vol vacunar, clar, és un problema que estem veient aquests dies, no? Que hi ha uns rebrots, sí. Sempre m'ha dit la paraula estúpids de malalties infeccioses infantils que haurien d'estar totalment erradicades,
com el
sarampió, simplement perquè els pares es refusen vacunar els seus fills, quan les vacunes són potser els fàrmacs que tenim que són menys perillosos, que tenen menys complicacions i que pels diners que costen donen més beneficis. Gràcies a les vacunes hem reduït i hem eliminat moltes malalties, i les que no ens podem treure de sobre, com puguin ser la grip o inclús la tuberculosi o la malària, són perquè encara no tenim vacunes. Si algun dia tinguéssim una vacuna realment efectiva amb aquestes malalties, és quan aconseguiríem treure-les de sobre.
La grip és la pedra a la sabata, no? Perquè es muta tan de pressa i cada any és diferent, no?
N'hi ha dues, jo crec que són les dues malalties infeccioses que són això, que són, tenen molt mala idea, que una és la grip i l'altra és la sida. El virus de la sida també té aquesta mala idea de canviar, i de fet al llarg de la vida d'una persona infectada el virus que té al principi de la infecció i el que té al cap de 15 anys és totalment diferent. Llavors, clar, és aquest problema que ens fa que no puguem fer una vacuna igual que la grip. La grip almenys tenim la capacitat de crear-ne una nova cada any, que és molt efectiva, però amb la sida... I hem vist alguns avanços últimament, també al diari hem vist alguns avanços en aquest sentit, en el qual hi ha grups catalans, el que dèiem abans, grups catalans de molt nivell fent investigació, participant a nivell internacional, i acabarem veient, suposo, una vacuna efectiva.
Mm-hmm. Endinsem-nos ara en la ciència-ficció per imaginar-nos com seria un món gairebé sense humans, perquè han mort a causa d'un virus molt, molt, molt devastador. Aquest és l'escenari que presenta una pel·lícula que es va estrenar l'any 1995 i que va dirigir el britànic Terry Gilliam.
Doce monos a la recerca del virus assassí.
L'any 2035 només queden petites comunitats d'humans que viuen en túnels subterranis, freds i humits. Són els pocs supervivents d'una epidèmia provocada per un virus letal que durant els 90 va matar la major part de la població mundial.
Un d'aquests homes és James Cole, un presidiari amb antecedents que s'ofereix de voluntari per viatjar al passat i aconseguir una mostra d'aquest virus perquè els científics puguen fabricar un antídot.
Durant el retorn al passat, Cole és capturat i tancat en un centre psiquiàtric perquè el prenen per un pertorbat.
5.000 milions de persones murieron en 1996 i 97. Casi toda la población mundial. Solo sobrevivió el 1% de nosotros.
¿Va usted a salvarnos, señor Cole?
¿Cómo voy a salvarles? Eso ya ha ocurrido. No puedo salvarles, nadie puede. Solamente trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a encontrar el origen del virus.
Però Cole és un home amb recursos i aconsegueix fugir del centre psiquiàtric per aconseguir localitzar l'exèrcit dels 12 micos, un grup radical vinculat a l'epidèmia mortal.
Ajudant-lo en aquesta recerca hi ha Kathy Riley, la seva psiquiatra, que després de moltes trucades sembla que ha localitzat algú relacionat amb aquest exèrcit sinistre.
Si eso la tranquiliza, le aseguro que ni mi hijo ni ninguna otra persona que no esté autorizada tiene acceso a organismos potencialmente peligrosos en mi laboratorio. ¿Queda bien claro para usted? Pues muchas gracias por su preocupación.
Hi ha moltes pel·lícules apocalíptiques. És impossible que un virus s'escapi d'un laboratori?
No és impossible.
Ah?
Aquesta és una gran pel·lícula, per cert, si no l'heu vista, és una pel·lícula fabulosa. I és difícil, és impossible, però no és impossible, ha passat abans. Hi ha hagut als anys 70 es va escapar un virus de la grip i va causar una petita, epidèmia.
On?
Als Estats Units, en un laboratori. Però clar, cada cop passa menys això, són coses que són, no ho veiem molt poc freqüent, i hi ha moltes mesures, cada cop més mesures de seguretat perquè no passi. Que un virus acabi amb la humanitat, jo crec que avui en dia hauria de ser difícil, però no és impossible, que és el que dèiem. Si amb un virus de la grip es donen les dues condicions claus, que és que es transmet molt fàcilment, com per exemple aquesta grip pandèmica, però a més és molt agressiu i mata molt de seguida, podríem estar realment en un problema similar a aquest dels 12 micos. Al cap i la fi, també, si penses, un virus com el de la sida, si hagués passat fa 100 anys, la humanitat s'hagués acabat. O sigui, un virus que es transmet per via sexual, que és una cosa que fem tots els humans, i que, a més, té aquesta latència, que no t'adones que estàs malalt fins que ja ha passat un temps i es pot haver infectat un munt de persones, sense tenir una vacuna, sense tenir res que ens pugui aturar, que s'ha pogut acabar amb la humanitat. Sí.
La globalització sinònim de noves epidèmies?
Sí, també d'esforços coordinats per lluitar contra elles. És una cosa que va junta. Evidentment, el fet que avui en dia podem agafar un avió i estem a qualsevol part del món fa que el que vam veure la pandèmia de grip, que en qüestió de setmanes tenies el grip des de Estats Units a Austràlia. Però també ens permet coordinar tots els esforços dels científics, que és impressionant quan es posen d'acord i diuen anem a seqüenciar el genoma d'un virus o d'una bactèria, en el cas dels cogombres assassins, aquests que vam veure fa... que no eren cogombres després. Doncs la rapidesa amb la qual els científics de tot el món es posen junts a seqüenciar, a descobrir els gens, veure quines particularitats té i així poder generar vacunes o el que sigui, fàrmacs per parar-ho, és fabulós.
Salvador Massip, gràcies per haver vingut aquí a recordar-nos que d'alguna manera el món està una mica en les seves mans, no les de Salvador Massip, naturalment, sinó de tota la col·lectivitat científica que es dediquen precisament a això, a llevar-se cada dematí amb un sou relativament petit i dedicar-se a buscar una part petita d'un problema, en aquest cas, per exemple, un problema de la salut, com pot ser el càncer. Uh-huh. Gràcies, i vagi escrivint, no? Vagi escrivint aquestes novel·les o aquestes coses, no? Que al capdavall són el que abans es deia el violí d'ingrés, és a dir, la forma que té el savi de descansar. No?
Esvergir-se, no?
Si podem compartir una mica aquestes idees fantàstiques que tinc al cap amb la gent i els agrada, doncs jo encantat.
Gràcies, Salvador Massip. Adéu-siau.
Un plaer.